Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Es dotaran els pròxims anys de més pisos de lloguer assequible. Ho farà gràcies a la construcció de 8 promocions a càrrec de l'Ajuntament. Els agents immobiliaris locals celebren l'inici dels primers 20 habitatges. L'api sabadellenc Xavi Santos, de Peritax Immobiliària, ho ha qualificat de pas endavant en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
Creiem que pot ser un efecte positiu. Evidentment, s'han de prendre altres polítiques que han d'anar compaginades des del API de Sabadell com a agents reguladors, que sempre hem volgut que ens tinguin en compte. Vull dir, no solament és l'efecte de la construcció d'aquests immobles, sinó d'altres branques no jurídiques que se'ls ha de donar al particular, doncs, per poder posar aquest immoble en lloguer a la ciutat, que donades les circumstàncies últimes que hem tingut, doncs, amb les inseguretats jurídiques, els efectes que hi ha hagut a vegades, doncs això ha fet retirar els immobles. Però tot plegat, aquesta construcció, són bones notícies.
Tot i això, Santos considera que no n'hi ha prou, demana impulsar altres accions que ajudin a incrementar l'oferta i alhora reduir els preus del lloguer. Entre les opcions que planteja, hi ha agilitar la tramitació de llicències per als promotors privats. Actualment, el preu mitjà del lloguer a la ciutat és de 684 euros al mes. De seguida ja aprofundim abans, us resumim la resta de notícies destacades d'aquest dimarts 20 d'abril.
Titulars.
La pandèmia podria modificar els tipus d'al·lèrgies que patim. A les tradicionals al·lèrgies primaverals, ara també s'hi podrien sumar més casos d'al·lèrgies als àcars i als animals domèstics com a resultat del confinament i de l'augment del teletreball. El doctor Eduard Monzó, director del Servei de Pneumologia del Taulí, n'ha parlat avui al matí.
Alguns d'ells poden fer sensibilització, el gos, el gat, el hàmster. Cal tenir present que la gent que té tendència a sensibilitzar-se o que ja ha estat sensibilitzada a alguna cosa, augmentar el període d'exposició a dins del domicili, per tant, en un ambient tancat on l'aire circula poc, sobretot a l'hivern, pot afavorir la sensibilització als animals domèstics.
A l'altra cara de la moneda i com a efecte positiu de la pandèmia, l'ús generalitzat de la mascareta pot reduir els símptomes de les al·lèrgies primaverals. Troballa inèdita en un solar de la via Massaguer. Les excavacions arqueològiques han permès localitzar una moneda d'or de l'època de Pere III. L'arqueòleg Jordi Roig ha assenyalat la importància d'aquesta descoberta.
Ara com ara és l'única moneda d'or que s'ha trobat amb intervencions arqueològiques d'aquí a Sabadell i que jo sàpiga al Vallès, i de fet és la primera que nosaltres hem localitzat després de 40 anys d'intervencions arqueològiques. És una cosa molt rara, localitzar moneda d'or és raríssim, de fet no medieval.
La moneda se suma a la resta de peces trobades en aquests terrenys que passaran a formar part de l'inventari del Museu d'Història de Sabadell. Juan Ibiza, el jugador de camp amb més minuts al Sabadell, serà el protagonista del programa Hotel Suís d'avui. A partir de les dues conversarem amb el central balear en el dia de tornada als entrenaments d'un conjunt, l'Arlequinat, que dilluns que ve rep a la nova Creu Alta el segon classificat, el Mallorca.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Temps força inestable aquest dimarts. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya el Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda el cel continuarà força ennuvolat arreu de Catalunya i poden continuar caient alguns ruixats de distribució irregular a qualsevol punt, però que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu i el Massís del Port. Aquí algun ruixat podria ser de moderada intensitat i anar acompanyat de tempesta. El Pirineu nevarà per damunt dels 1.700 metres. La temperatura avui serà una miqueta més baixa i de cara a demà esperem que el cel continuï força ennuvolat, sobretot al matí, quan també podem tenir ruixats de distribució irregular aquí aquí i allà, que afectaran especialment a la zona del Pirineu i al litoral i al prelitoral. Aquí durant tota la jornada, i atenció perquè de matinada a la zona del litoral central no es descarta que pugui caure algun ruixat d'intensitat forta. A la resta de Catalunya, a partir de migdia, doncs, sembla que es trencarà la nuvolositat, veurem una miqueta més el sol, però la temperatura serà semblant a la d'avui i el vent, tant avui com demà, bufarà de component est amb alguns cops moderats, sobretot a la costa. De cara al dia de Sant Jordi, el temps ja serà més assolellat. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora continuen tallats dos carrils a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, a la 2 en direcció a Barcelona, a conseqüència d'un accident amb un turisme implicat. Hi ha 2 quilòmetres de retencions. I també continua tallada la TV-2401 al Montmell, a conseqüència també d'un accident. Per tant, precaució en aquest punt de la xarxa viària catalana. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Li preguntem al Javi Torres, que ens ho explica des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La falta de pisos de lloguer a Sabadell ha fet créixer el preu d'aquests habitatges, que ja se situen nivells previs a l'esclat de la bombolla immobiliària. Actualment, llogar un pis a la ciutat costa 684 euros de mitjana, segons les dades de l'Institut Català del Sòl, recollides per la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell. Per intentar contenir els preus, dotant la ciutat de més pisos de lloguer, l'Ajuntament ha iniciat la construcció de 20 immobles públics en aquest règim, un projecte que els agents de la propietat immobiliària avalen. N'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio l'API sabadellenc Xavi Santos, de Peritax Immobiliària.
Són bones notícies que l'Ajuntament hagi pres aquestes polítiques i ja s'estigui actuant sobre, diguéssim, acció. Les incidències que podem trobar, doncs, jo crec que són positives. A curt termini, potser immediatament no, evidentment, perquè els habitatges s'han de fer, però creiem que és un efecte que pot ser positiu a l'hora de contenció per aquests preus.
Malgrat que ho veu com un primer pas, Santos afirma que al marge de la construcció de nous immobles calen més accions. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. L'API sabadellenc parla, per exemple, d'incentius fiscals per als propietaris que vulguin posar al mercat pisos de lloguer, de controlar les ocupacions, d'aplicar la llei de regulació del preu del lloguer aprovada pel Parlament i de donar més facilitats als promotors privats a l'hora de construir. Xavi Santos, de Peritax Immobiliària.
Tot suma a la vegada de que per un costat i per l'altre ajuda a intentar contenir aquests preus, però el que necessiten és més oferta d'immoble. I també el que necessitem és que l'Ajuntament està molt bé que impulsi aquestes accions a nivell social, però que també el promotor privat l'ajudi amb els temps de les concessions de les llicències, que són molt lentes, val a dir, i aquí sí que caldria fer un esforç per part d'urbanisme, perquè hi ha molt promotor que li encantaria construir a Sabadell per poder posar més oferta de venda, que aquesta venda inclús després passaria a lloguer a inversor privat per posar-ho al parc. Però tots hem d'anar de la mà.
Segons la gent de la propietat urbana local, la suma de tots els condicionants permetria ampliar el mercat de pisos de lloguer i alhora evitar que els preus es desorbitin. Durant el quart trimestre de 2020 es van formalitzar un total de 925 contractes de lloguer al municipi, segons les dades de l'Observatori de l'Economia Local.
I dels agents immobiliaris als agents comercials, perquè el Col·legi de Sabadell acaba d'escollir nou president després d'un procés d'elecció amb un únic candidat. Es tracta de Pere Carrió, membre de la Junta de l'entitat des del 2010. Carrió assumeix el càrrec com a relleu d'Eduard Gutés, mort el 27 de gener passat víctima d'un càncer, que va liderar els agents comercials sabadellencs durant 9 anys.
Per Carrió, el nou càrrec va acompanyat de reptes com rejuvenir les maneres de fer del col·legi i tenir més presència a les xarxes socials. L'objectiu final és que més agents comercials coneguin l'entitat i n'aprofitin els avantatges. En declaracions al Cafè de la Ràdio, el nou president ha assenyalat que no està col·legiat és fins i tot perjudicial.
Els acaba perjudicant amb els propis agents comercials, perquè un dels èmfasis que jo estic intentant transmetre és que l'agent comercial ha d'estar, des del punt de vista fiscal, a l'epígraf 511. Però, si estàs a l'epígraf 511 però no estàs col·legiat, Hisenda, quan et fa un requeriment, et demana que justifiquis com és que ets agent comercial i, per tant, t'estàs deduint el 100% del vehicle. I només es pot justificar amb el certificat del col·legi, conforme estàs col·legiat. I llavors Hisenda et permet deduir-te el 100% del vehicle. Per tant, és molt rellevant que siguis col·legiat.
El desconeixement del col·legi i la voluntat d'estalviar explicarien per què no hi ha més adscrits. En tot cas, Carrió assegura que tot ajuda és poc en un moment que els agents comercials estan patint de ple els efectes de la pandèmia.
És evident que si l'economia del país es frena, nosaltres ens frenem. És qualsevol producte que venem nosaltres, no sé, un comercial que vengui neveres, per exemple, si el consumidor final no compra neveres, el meu client distribuïdor no comprarà nevera i, per tant, jo acabaré facturant menys. Per tant, som sensibles, som molt sensibles a l'estat de salut de l'economia del país.
Carrió admet que les restriccions han posat difícil la tasca dels agents comercials que es basaven fins ara en la venda presencial. No obstant això, ha estat una oportunitat per fer el salt cap a les trobades telemàtiques.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El confinament domiciliari i l'augment del teletreball podria traduir-se en un augment de les al·lèrgies a elements domèstics com els àcars i les mascotes. Aquesta és la previsió amb la qual treballen des del Servei de Pneumologia de Taulí, assenyalant que una exposició més llarga a aquests elements pot comportar conseqüències. Ho ha alertat el director del servei, el doctor Eduard Monzó, en declaracions al programa Al Matí.
El confinament incrementa el temps d'exposició domèstica, no? I això té la seva importància perquè quan parlem d'al·lèrgia no només parlem dels pol·lens, sinó també, com he comentat al començament, dels àcars domèstics que són presents en el domicili, no? Per tant, en domicilis que poden estar carregats doncs d'àcars domèstics, que bàsicament s'acumulen sobre alfombres, cortines, matalassos.
Però no tots els efectes de la pandèmia són negatius. Des del Taulí també esperen un descens de la importància dels símptomes a les al·lèrgies primaverals.
L'ús de la mascareta contribuiria a reduir la congestió nasal, l'asma i fins i tot la conjuntivitis, perquè el contacte amb els pol·lens seria molt menor. Un fet que, segons Monzó, pot ajudar a retardar l'esclat de nous casos per al·lèrgies primaverals previstos arran de l'augment dels pol·lens registrats any rere any. El pneumòleg del Taulí atribueix aquest increment al canvi climàtic.
Si el pol·lens canvia, en bona part també pel canvi climàtic, no? Tinguem present que és que el canvi climàtic està determinant que les temperatures siguin una mica més altes i que la pujada de temperatures es produeixi més d'hora, cosa que vol dir que les exposicions a pol·lens apareixen abans del que apareixien doncs, fa 10, 20, 30 anys, no? per efecte del canvi climàtic i per aquest mateix motiu poden ser més importants del que eren abans. No? Per tant, hi ha canvis amb els perfils d'exposició que influeixen en les manifestacions de l'asma i de l'al·lèrgia en general.
Monzó també admet que el nombre d'al·lèrgics en general ha anat a l'alça en els últims anys arran del context en què creixen els infants, molt més escèptic que els entorns rurals. De fet, pel Servei de Pneumologia del Taulí hi passen cada dia una quinzena de nous pacients, una cinquantena cada setmana.
I pel que fa a la pandèmia, creix la incidència acumulada a 14 dies a Sabadell. Segons les dades del Departament de Salut, la taxa és ara de 377 casos per cada 100.000 habitants, quan ahir era de 354. En canvi, el risc de rebrot ha baixat fins als 462 punts, així com la velocitat de contagi que ha passat de l'1,36 a l'1,22. Respecte d'ahir, s'han declarat 43 positius més, que eleva la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 17.851. En canvi, no hi ha hagut cap mort i es mantenen en les 543. Pel que fa a la campanya de vacunació, continua avançant i ara hi ha 45.471 sabadellencs amb la primera dosi posada i 13.874 amb la pauta completa. Aquesta hora compareix la consellera de la Presidència i portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, ha explicat que entre demà i divendres es donarà més detalls de les mesures que podrien entrar en vigor a partir de dilluns que ve. Ha confirmat que si les dades epidemiològiques es mantenen a la baixa, si continuen millorant l'estat de les UCI, es podria reobrir una mica més i, per tant, ampliar el confinament comarcal actual.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Són 2:15, continuem endavant. El Consell Comarcal portarà el projecte de millora de l'entorn de la Nacional 150, la carretera que uneix Sabadell i Terrassa, als fons europeus Next Generation. D'una banda, es pretén augmentar la capacitat de la planta de tractament de residus de Can Barbà, però també se'n beneficiaran altres espais rellevants de la zona, com el mateix Consell Comarcal o Mercavallès.
El president del Consell, Ignasi Jiménez, ha presentat algunes d'aquestes millores en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. Entre aquestes destaca la inversió de la planta de Can Barbà.
Poder ampliar la capacitat d'aquesta planta de Can Barba. Actualment el que s'estan tractant allà són els residus orgànics. Pensa que estem reciclant al voltant d'un 20%. Per poc que en aquest cas pugui créixer el reciclatge de la fracció orgànica tant a Sabadell com a Terrassa o com a ciutats com també formant part del Consorci de Residus, com per exemple a Rubí, això significarà que aquesta planta és molt petita.
A part, Mercavallès, el segon mercat a majoristes més importants del país, patirà una transformació per millorar l'eficiència energètica i una promoció d'habitatges de l'entorn de la via es podria convertir en una comunitat energètica. Tot plegat per dignificar un espai que per a Jiménez està una mica abandonat.
També en ares de poder-lo dignificar, perquè és un espai en aquests moments molt marginal i que considerem doncs, que si Sabadell i Terrassa s'han de poder mirar de cara, no d'esquena, com estan en aquests moments, és important que els dos municipis puguin centrar tenint en compte això, no? Que ja també ubicat el Consell Comarcal, Mercavallès, la planta, en aquest cas, de residus orgànics de Can Barba, i després instal·lacions també de caràcter supramunicipal, i pot ser un dels espais de creixement de les dues ciutats que tenen interessos comuns i compartits.
Recordem que Sabadell presentarà fins a 19 projectes dels fons europeus de recuperació post-Covid valorats en 570 milions d'euros.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I és, sens dubte, una de les notícies del dia. Les excavacions arqueològiques en un solar de la via Massaguer han tret a la llum una moneda d'or de l'època de Pere III. Aquest fet ja és singular per si sol, ja que no s'acostumen a trobar peces d'aquest material en jaciments. Però també és rellevant com s'ha trobat aquesta moneda del segle XIV. Ho ha explicat també, amb un punt de sorpresa, el director de les excavacions, l'arqueòleg Jordi Roig.
I la moneda estava col·locada a l'interior, en l'espai del teixit esponjós, com inserida i amagada perquè no fos vista, per ocultar-la. De fet, nosaltres a l'excavació vam trobar el fragment junt amb altres restes d'ossos i no ha estat fins ara els treballs de laboratori que estaven fent aquesta setmana, ahir, que rentant la costella, fum, va sortir de dintre la moneda d'or.
Aquest floridor, però, no és l'única peça singular que s'ha trobat en aquest solar de 700 metres quadrats del centre de la ciutat. Pere.
Les diverses troballes que s'han fet daten des de l'inici de la ciutat fins al segle XX. Són aproximadament 700 anys d'història. Les peces més antigues són unes sitges per guardar el gra dels segles XIII i XIV que corresponen als antics vilatans del barri medieval del Raval. En el solar també s'ha trobat un casal que hauria correspondre a algun personatge rellevant, com també ho demostren alguns dels materials descoberts. A part d'aquest floridor, també s'ha trobat un segell de bronze per signar documents sobre una base de cera, un element únic per Jordi Roig.
Aquest tipus de segells són unes peces molt singulars perquè són, diguem-ne, uns segells per signar sobre cera personalitzats. Seria com la signatura digital actual, però d'època medieval. A on hi ha l'escut del personatge propietari, i una inscripció, tot el que seria l'orla de l'escut, amb el nom del propietari d'aquest segell.
També destaca una peça feta amb os que correspon a una ballesta i que servia per alliberar la corda i poder disparar. És un material del qual se'n conserven molt poques rèpliques. Ara tots aquests elements s'estudiaran i es documentaran i passaran a formar part del fons del Museu d'Història de la ciutat. Antoni Martín, arqueòleg del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, assegura que Sabadell està en un gran moment de troballes antigues.
I tenim intervencions molt importants, tant a el que seria l'àrea del Raval com a la via Massaguer. Tenim també una intervenció molt important al carrer de la Salut 34, on va sortir un fort terrisser molt important. Tenim també unes novetats que es van presentar el passat mes de desembre de les troballes d'època romana en el Parc de Catalunya. Vull dir que és una activitat que, com podeu comprovar, s'està duent amb molta continuïtat, malgrat la situació excepcional que estem vivint, no?
De fet, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha anunciat la presentació d'una altra troballa sorprenent pel Dia Internacional dels Museus. Haurem d'esperar, però, fins al 18 de maig.
Afegim diversos apunts més en format més breu. Ferit greu, un veí d'Avia Augusta atropellat al seu portal per una furgoneta que circulava per la vorera.
L'home de 68 anys sortia de casa seva quan el conductor del vehicle de 51 va col·lidir amb ell. Va passar 2:15 del matí i va ser traslladat ràpidament a un centre hospitalari. Hi van intervenir una unitat del SEM i una altra de la policia municipal.
Els treballadors de la cimentera La Fargue de Montcada i Reixac esperen que l'empresa no hagi d'aturar l'activitat.
El Tribunal Suprem va comunicar fa 2 setmanes que tombava els recursos de l'empresa i la Generalitat contra les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·laven les autoritzacions ambientals concedides en els darrers anys pel govern a la firma. El comitè d'empresa, però, assegura que el problema rau en un error de forma a l'hora de concedir-les, motiu pel qual creu que hi ha possibilitats de reconduir la situació. Avui els empleats es reuniran amb la Generalitat enmig de les denúncies de la plantilla per la manca d'interès sobre el cas de l'Ajuntament de Montcada.
Hi ha personatges que no necessiten presentació. El següent protagonista, tots sabreu qui és. Pareu bé l'orella. En Tarzan arriba al Teatre Sant Vicenç aquest diumenge després de quedar pendent d'estrena des del març de 2020, és a dir, fa més d'un any.
S'ha pogut mantenir el repartiment i la gent implicada, però ha calgut ajustar-se a les mesures de seguretat, reduint els grups de treball tant als assajos com a les funcions. De manera que hi ha 3 actors per cada paper, el que ha suposat incrementar les proves un 50%, algunes de les quals van arribar a ser telemàtiques. Un dels directors del muntatge, Carles Campó, ja ha explicat al programa El Cafè com serà el Tarzan que es veurà al teatre.
Quin Tarzan veiem? Bueno, sobretot veurem 2 tipus de Tarzans, no? Començarem amb el Tarzan petit i després acabarem amb el gran, intentant que hi hagi una transformació maca i espectacular. I, bueno, en tema de decorats estem intentant i creiem que ho hem aconseguit que tothom entri dintre la selva, no? I que visqui la història del Tarzan amb tots els problemes que es pot arribar a tenir i es pot arribar a trobar, no?
Hi haurà mascaretes dalt de l'escenari preparades per a l'ocasió, és a dir, adaptades a cada personatge. Però el més complicat és tenir una banda en directe tocant música. Les cançons tenen un estil diferent al que ens tenen acostumats.
Tema cant ha costat, no?, en el sentit de tema ajuntar-nos amb els músics i tota aquesta cosa, no? Però ens n'hem sortit prou bé. Amb l'Anna Peritjó, per sort, una gran professional, ens n'hem sortit molt bé. I amb el tema baix també, clar, amb la Cèlia Salmerón, no? També una gran professional, hem pogut aportar a terme també unes coreografies molt diferents del que estem acostumats a veure dalt de l'escenari amb tot el tema del Tarzan. I bueno, i això ha sigut tot un repte.
Tarzan es podrà veure aquest diumenge i els 4 següents del mes de maig fins al 23 en sessió doble a 11:45 del migdia i a 6:00 PM.
I encara en matèria cultural us expliquem que Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, ha estat nomenada vicepresidenta de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya en una assemblea general que va tenir lloc aquest mes d'abril. Al seu costat hi haurà el compositor Joan Magraner, que repeteix com a president de l'entitat, i també Montse Faura, que s'estrena com a secretària general de la federació.
En una entrevista vista el programa al matí, la programadora sabadellenca ha explicat com li va arribar l'oferta, per què creu que la van escollir i com ho va acceptar.
El president em va demanar a veure si el volia acompanyar doncs, en aquests nous 4 anys i bueno, vaig pensar que sí que era una bona cosa i li vaig dir que sí. En definitiva, suposo que és un reconeixement a la tasca que s'ha fet aquí a Sabadell al llarg d'aquests 65 anys, vol dir que perquè aquest any ja celebrem el 65 i mai hem deixat de tenir activitat. Vol dir que hem programat sempre.
Per aquests motius, Joana Soler formarà part de la nova junta directiva de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya durant els pròxims 4 anys. Entre els objectius del mandat hi ha consolidar el projecte del mercat artístic, xarxa de músiques i teixir complicitats amb les grans institucions musicals del país, el Liceu, el Palau de la Música i altres grans auditoris de Catalunya.
Cirque Raluy Legacy torna a Sabadell amb més ganes que mai.
I ho fa presentant la seva nova producció, Todo Locura, l'espectacle del moment. Un show ple d'optimisme i humor que t'atraparà des del primer minut.
Circ Reluy Legacy, del 15 d'abril al 2 de maig, davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a circoreluy.com. Us hi esperem.
Espectacle amb les més estrictes mesures de seguretat sanitària.
Si poguessis dir la teva, que milloraries de Sabadell? Implica't. Amb el Reglament de Participació Ciutadana tindràs totes les eines al teu abast per incidir en com vols millorar la nostra ciutat. Construïm plegats un Sabadell obert i participatiu. Connecta't el dimecres 28 d'abril a les 6 de la tarda. Entra a web.sabadell.cat/participació i inscriu-te. Sabadell t'escolta. Sabadell ets tu.
Ajuntament de Sabadell.
El Circ Reluy Legacy torna a Sabadell amb més ganes que mai.
I ho fa presentant la seva nova producció Todo Locura, l'espectacle de moment. Un show ple d'optimisme i humor que t'atraparà des del primer minut.
Circ Reluy Legacy, del 15 d'abril al 2 de maig, davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a circoreluy.com. Us hi esperem.
Espectacle amb les més estrictes mesures de seguretat sanitària.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues, l'Agència Europea del Medicament conclou avui les investigacions sobre la vacuna de la Covid-19 de Janssen.
L'objectiu és aclarir si el vaccí pot provocar trombosis com efectes secundaris, tot plegat després que els Estats Units hagin paralitzat la vacunació amb aquest fàrmac per la detecció de 6 casos de trombes. Janssen és la quarta vacuna autoritzada per l'EMA per lluitar contra el coronavirus, tot i que encara no s'ha administrat a Espanya.
I a tot això, Sanitat planteja endarrerir 8 setmanes la segona dosi de la vacuna contra la Covid per als menors de 80 anys. La Comissió de Salut, prevista per avui, debatrà la qüestió, que la setmana passada havia estat reclamada enèrgicament per la Generalitat. Des del Departament de Salut defensen que si s'endarrereix la segona dosi, hi haurà més disponibilitat de vacunes per tal de poder immunitzar amb una primera dosi més gent i de forma més ràpida. I la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha afirmat que els populars han tingut i tenen sempre disponibilitat per arribar a un acord sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial.
Por parte del Partido Popular siempre hemos tenido la disponibilidad, y lo sabe el Partido Socialista, y seguimos ahí, de llegar a un acuerdo y con los mismos planteamientos. Y que responden además a lo que venimos defendiendo, que es defender los principios europeos. Y justo lo que ayer también las autoridades europeas plantean. Y es la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial. Ese es el principio que a este grupo parlamentario y a este partido le ha movido desde el minuto uno para que se pueda llegar a ese acuerdo. Garantizar la independencia del Poder Judicial.
La portaveu ha dit al PSOE que els populars tenen els telèfons oberts. La Comissió Europea va apressar dilluns l'executiu espanyol perquè triï els nous vocals del Consell General del Poder Judicial. D'altra banda, Gamarra ha censurat que l'executiu de Pedro Sánchez passi la responsabilitat, ha dit, d'ampliar sectors que podran rebre ajudes directes i ho faci sense incrementar els fons.
I CaixaBank ha plantejat aquest dimarts un expedient de regulació d'ocupació que afectarà un total de 8.291 persones, el 18% de la plantilla.
Per altra banda, l'entitat també ha proposat el tancament de 1.534 oficines a tot l'Estat, el que suposaria una reducció del 27% respecte a la xifra actual, segons ha informat els sindicats.
I universitaris han ocupat aquest matí el rectorat de la Universitat de Barcelona. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i altres moviments estudiantils han reivindicat l'acció.
L'ocupació es fa en el marc de la campanya pel compromís contra la crisi educativa, a través de la qual reclamen els rectors impulsar els canvis necessaris cap a un model públic i equitatiu. El sindicat afirma que la universitat pública està en una situació límit. Han assegurat que no marxaran de la UB fins que rebin una resposta per part del rector.
Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Nosaltres ho deixem aquí, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les nostres xarxes socials. Ara és temps per la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.